Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'exconsellera Dolors Bassa ha dit aquesta tarda en la seva declaració durant el judici per l'1 d'octubre que el referèndum no va ser mai un acte concloent i encara menys per a la independència. Bassa ha explicat que el departament va assumir la responsabilitat dels centres cívics al cap de setmana de l'1 d'octubre per la gran quantitat d'activitats previstes i per tranquil·litzar els directors. L'exconsellera ha dit també que no van vulnerar els mandats del Tribunal Constitucional i ha argumentat que amb la llei del referèndum suspesa entenia que hi havia un conflicte d'interessos pendent de solucionar-se, tal com havia passat amb altres lleis. A banda de Bassa, també ha declarat, en aquest cas al matí, Josep Rull, que ha rebatut l'acusació de rebel·lió negant que prohibís l'entrada de Piolín a Palamós, entre moltes altres coses. També l'exconseller de Territori ha dit que el full de ruta sobiranista es va fer per donar resposta a allò que s'estava plantejant per un sector molt considerable de la societat catalana. Ha afegit que les mobilitzacions són un element fonamental de les democràcies. L'exconseller de Territori ha dit igualment que va votar el document per a la Constitució de la República Catalana, que va ser una declaració política. D'altra banda, el rei Felip VI ha dit que és inadmissible apel·lar a una suposada democràcia per sobre del dret. Ha fet aquest missatge al monarca en la clausura del Congrés Mundial del Dret, que ha reunit a Madrid uns 2.000 juristes i en què ha rebut el Premi Mundial de la Pau i la Llibertat atorgat per l'Associació Mundial de Juristes. El cap de l'Estat espanyol ha fet aquest comentari sense una referència explícita al judici per l'1 d'octubre. I tensa penúltima sessió de control al Congrés, al govern espanyol, en aquesta legislatura. El líder del PP, Pablo Casado, ha culpat Pedro Sánchez de vendre Espanya, ha dit, als independentistes. I el cap de l'executiu espanyol l'ha titllat de mentider i de buscar només la crispació. Per la seva banda, Albert Rivera ha certificat que Ciutadans no pactarà amb el PSOE de Pedro Sánchez després de les eleccions del 28 d'abril. I el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha presentat al Papa avui la intenció que el consistori té de promoure una entesa internacional humanista per actualitzar i ampliar els drets humans inclosos en la declaració aprovada ara fa 70 anys. Pisarello ha conversat amb el Papa uns minuts aquest matí després de l'audiència general i demà serà entrevistat cap a 9:15 per Joan Trias en el programa A Primera Hora de Ràdio Estel. Fins aquí l'actualitat, us deixem ara amb l'espai L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Conversava amb una exalumna filla d'uns bons amics sobre la seva experiència a la universitat i a poc la conversa va derivar d'una manera inesperada per mi. Estic flipant amb la gent de la facultat, em deia l'Anna. Cada cop trobo més gent que escriu contractes de convivència, i no només els companys de pis, fins i tot parelles estables o matrimonis. He de reconèixer que aquesta no l'havia vista venir. El que no fa tant de temps era una excentricitat que feia riure, tots recordem els contractes milimètrics de l'inefable Sheldon Cooper, s'ha convertit, de sobte, en una realitat social. Ens hem tornat tan naturalment egoistes, tan essencialment malcriats, que no se'ns acut rentar els plats dels companys si no ho hem negociat prèviament, si no ho hem establert en un contracte mercantil. Però el titular de la conversa amb l'Anna estava per arribar. No només la convivència. Una companya seva de classe li va explicar que un noi li havia proposat fer un contracte d'amistat. Li demanava ser amic seu i posar per escrit les condicions d'aquesta amistat. La clàusula que realment tenia al cap era que es comprometés a no explicar a ningú les seves confidències. L'Anna, quan m'ho explicava, va tocar el punt essencial, però ella sense donar-li importància, com de passada. El que nosaltres fem de natural, ells ho han de posar per escrit. Realment, alguna cosa devem estar fent malament si els hem arrencat als nostres joves la possibilitat d'establir amb naturalitat la més essencial de les relacions humanes, l'amistat. I com sempre, davant de casos com aquest, tenim dues opcions. Abandonar-nos al pessimisme, o, per contra, veure en l'intent ingenu d'aquest noi un motiu d'esperança, ja que per molt idiotes socialment i culturalment que ens tornem, les exigències fonamentals del cor de l'home segueixen intactes.
A Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Vista en perspectiva històrica, la crisi que a l'Església estem patint aquests temps no és tan excepcional. El món que havíem conegut s'ha enfonsat sota els nostres peus ja unes quantes vegades els últims 2.000 anys. I, de fet, ja sabem des del primer moment que som signes de contradicció i que serem perseguits d'una manera o una altra, amb una intensitat o una altra, en nom de Crist. Tot i així, no deixa de saber greu. Sobretot davant les injustícies més flagrants, per culpa d'alguns pecadors de dins per sortits i de fora per intrusius, molts capellans justos paguen per pecadors. La immensa obra que realitza tot el món l'Església queda no res davant l'odi o el prejudici. Per això hem pensat que una bona manera de contribuir modestament a tornar el comptador a zero és explicar una part d'aquesta obra. I a nosaltres ens toca, esclar, per vocació i per devoció, parlar de l'obra educativa.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més, en Raül Adames i el Jordi Cabanes, a l'hora del pati, i us donem la benvinguda. Avui també donem la benvinguda a l'Ignasi García Clavel. Bona nit, Ignasi.
Hola, bona nit.
L'Ignasi, després d'una llarga trajectòria com a servidor públic, perquè ha fet un munt de papers a l'auca de diversos governs, ara continua el seu servei al front de la Federació d'Escoles Parroquials.
I Fundació.
Perdó, la Fundació, sí, d'Escoles Parroquials. I l'hem convidat avui precisament perquè es parli d'aquesta realitat tan notable com desconeguda, diguem-ne. I podríem començar directament per això. En què consisteix exactament això de la FEP, no? la Fundació d'Escoles Parroquials?
Bé, l'any 1985 el cardenal Jubany es va adonar que hi havia molts rectors de parròquies que tenien escoles nascudes en èpoques difícils i amb una voluntat de servei. Aquestes escoles estaven en barris amb certa dificultat, sociològica, econòmica, i la gran majoria d'elles, i aleshores va fer que molts rectors, en arribar a la parròquia, quan encara molts d'ells no tenien ni església per celebrar l'Eucaristia, el primer que fessin és crear una escola pel barri. I llavors, una mica, què va passar? Que en el decurs, això passava als anys 50 i 60 del segle passat, i en el decurs de l'avançament de la història i dels anys, es va veure que molts d'aquells rectors fundadors que canviaven de parròquia, el nou rector que arribava no tenia ni la vocació, ni la preparació, ni la motivació per fer de mestre o per fer de pedagog o per dirigir una escola, ni per fer d'empresari. I veient els nous temps que venien, que serien complexos, tant pel que fa a la gestió com pel que fa, sobretot, als projectes educatius, va ser quan va pensar que havia de treure dels rectors la responsabilitat d'aquestes escoles i crear un ens, en aquest cas una fundació d'erecció canònica, per poder gestionar, ser el titular de totes elles, orientar i marcar d'alguna manera pautes comunes. El que passa que això no és fàcil de fer, per la senzilla raó que les escoles tenen naixements diversos.
Clar, és una macedònia, per dir-ho així, no? L'origen de cada fruita té la seva pròpia arrel, per dir-ho així. Però, tot i així, el que està clar que la Unió fa la força. Això és una cosa que al llarg d'aquests anys deveu haver notat, diguéssim.
Certament, i sobretot des de fa uns anys ençà s'ha notat molt, perquè la Fundació va passar moments, doncs, de que les escoles hi entraven amb una certa desconfiança, perquè, és clar, cada escola era un petit regne de taifes. I aleshores una mica arribar a coordinar tot això i que acceptessin la coordinació no era fàcil. Però això ho hem anat aconseguint gràcies a la confiança que ens hem anat donant els directors, que ens hem donat els gestors de la Fundació, amb el patronat al capdavant i després amb la gerència i els seus treballadors. I la veritat és que hem aconseguit un bon nivell de confiança en aquests moments.
Fa gràcia perquè aquests començaments de desconfiança de totes les fundacions d'escoles que conec és el mateix discurs. Costa una mica, sempre hi ha dificultats.
Bé, és la condició humana, tampoc. Sí, pot haver-hi dolor, però no sorpresa.
No, i en aquest cas això té una especial explicació, que és que neixen en èpoques diferents, algunes, i de tamanys diferents. Perquè, esclar, la Fundació d'Escoles Parroquials té 18 escoles, 5 de les quals són d'educació especial, que això és una aposta de l'Església important, 2 d'aquestes 5 de formació d'aprenents d'educació especial. Una anècdota, avui m'he trobat una professora tutora, me l'he trobat a l'autobús, que anava a fer control de nois i noies de 18 i 19 anys que estaven fent pràctiques a l'hotel Apolo del Paral·lel. I m'estava emocionada per veure com anaven funcionant. Vull dir que, esclar, l'opció per l'educació especial ha sigut important. I penso que això és una aposta d'Església que, al igual que mantenim escoles en barris com el Baró de Viver, en barris com el Bon Pastor, en barris com la Trinitat, o també com Ciutat Meridiana, o la Torrassa, en el cas de l'Hospitalet de Llobregat, que n'hi tenim una, a la Torrassa, doncs tenim també aquesta aposta per les escoles d'educació especial.
Em sap greu, però no puc evitar fer la reflexió. Ens cauen, dic que ens cauen en plural, perquè totes, al final les esglésies som tots retejats. Allò, bombes per tot arreu, però després, el dia a dia, diguéssim, l'església està sempre amb les més necessitats.
Això és com Càritas. Vull dir, Càritas té un prestigi extraordinari. La nostra fundació és menys coneguda i costa de veure doncs, com la gent agafa consciència. Però la veritat és que l'Església té un conjunt d'obres i el que sap greu aquests dies és que sembla que tot sigui pederàstia i desastre, quan realment hi ha molts educadors i molts mossens que ni són pederastes ni són desastrosos els educadors i que, per tant, fan un servei d'Església gran i important. La Fundació, modestament, intenta fer això i és una aposta de l'arcabisbat i dels diversos arcabisbes i cardenals que hi ha hagut.
I la Fundació com a tal té ara mateix idea de créixer com amb més escoles o mantenir-se?
Al Bisbat hi ha 3 escoles que encara no en formen part, que són de titularitat parroquial, no diré els noms per no... però n'hi ha 2 que són de titularitat parroquial i una altra que és titularitat directa del Bisbat.
I Susana.
I aleshores una mica aquestes escoles, tant la decisió del cardenal Martínez Sistacto com del cardenal Omella actualment, és que sense fer trencadissa, però que tard o d'hora, sense cremar ni neguitejar ningú, però que tard o d'hora formin part de la Fundació. I així totes les escoles de titularitat parroquial o diocesana formarien part d'aquesta fundació que va ser creada justament perquè hi hagués un sol ens i ja farem 37 anys aviat, per tant, del 85, camí de 38. Són anys, vull dir. Jo sóc el primer president laic. Fins ara havien estat mossens, però fins ara, vull dir, jo vaig ser nomenat el 2005. També sóc probablement el que tinc més llarga història. Això em passa a altres bandes. També em va passar quan era director general de presons de 1990 al 1999, que vaig ser el degà dels directors generals europeus. I el que durava més, perquè els directors generals no, de presons no solien durar tant, no? I, per tant, doncs...
En el teu cas va ser una condemna més llarga, diguéssim.
Sí, 9 anys, 7 mesos, 0 dies.
Entenc que totes les escoles de les parroquials de la Fundació són concertades?
Totes.
Diguem-ne, aquí ja el programa en parla moltes vegades del teixit d'escoles concertades tan potent que hi ha a Catalunya i tan desenvolupat. I la doble xarxa de pública i concertada que d'alguna manera hem d'aconseguir que convisqui perfectament i sense problemes.
Home, és evident que aquestes escoles, si no tinguessin el concert, ho tindrien difícil. Per als barris que he dit bàsicament on estan. La gran majoria. També en tenim una a les Corts, tenim una altra el moll de l'os de l'Hospitalet de Llobregat, l'escola Tecla Sala, a l'Hospitalet tot es diu Tecla Sala, perquè la senyora Tecla Sala va fer grans donacions, etc. No? I allà els locals que ocupem, els terrenys, van ser cedits i donats a la parròquia per la senyora Tecla Sala.
Aleshores, parlant de la gestió, és una mica per curiositat, diguéssim. La gerència, no? La presidència en vostre cas, el que feu és funcionar com una mena d'agència serveis per cada escola, per dir-ho així.
I més. Estem...
Aquí anava,
sí, i més, perquè ens té preocupats molt i preocupades la línia de l'escola, és a dir, les línies de cada escola.
Aquesta era la segona pregunta que tenia en cartera, diguéssim.
Per tant, no
que és
som
el que ens
solament...
interessa a nosaltres, de fet.
Fem la gerència de serveis, som els caps de personal de totes les escoles i ens recolzem amb els equips d'administració de cada escola, amb l'administrador, i les escoles grans tenen dues o tres persones més en l'equip d'administració. Les petites tenen un secretari que sovint ho fa tot. El secretari de l'escola, les que són d'una sola línia, però les que tenen dues, tres, quatre línies, que n'hi ha algunes, doncs aquestes tenen un pes específic. I ens organitzem per comissions. Tenim cinc comissions, una de noves tecnologies, les TIC, una altra de pastoral, per nosaltres bàsica i important, una obra d'església. Si no tingués una atenció a la pastoral de les escoles, no faríem el servei que l'església ens demana. Una altra de pedagògica, una altra d'educació especial, una altra de... no recordo ara. Són cinc, en total. Una de gestió econòmica, clar.
Que també...
Llavors, clar,
Primo
aquestes,
Vivere...
aquestes comissions que estan formades... presidides pel gerent i en moltes ocasions per mi, però totes tenen un director que és el responsable i el que pilota i la comissió.
Perquè d'alguna manera els reptes educatius que tenen totes les escoles, pensem, per exemple, que necessita una comissió de les TIC, és a dir, el repte de com fer entrar l'educació, les noves tecnologies, d'una manera coherent, sense perdre els valors educatius... que també has parlat i que després tornarem a parlar, em sembla bàsic, suposo que això...
És evident, no som llecs amb la matèria, estem preocupats i des de fa anys que estem treballant en actualitzar i posar al dia i al servei de la pedagogia i al servei de les escoles les noves tecnologies. I hem anat les més modestes, que no tenien... que tenien pocs ordinadors, totes tenen una sala d'ordinadors solemne, totes tenen les pissarres electròniques... En fi, totes tenen els mitjans que es necessiten en aquests moments.
Sí, en el nostre programa som... Bueno, jo almenys soc, diguem-ne, escèptic sobre algunes coses de les TIC, però específicament, en el cas del que es planteja, és clar, cinc escoles d'educació especial. Precisament, les noves tecnologies poden ser un suport espectacular, no només les noves tecnologies, sinó també el que anomenem innovació pedagògica, que també em resulta escèptic, tinc cert escepticisme, en canvi, amb circumstàncies educatives especials, diguéssim, aquí sí que tenim un camp per córrer. I l'experiència d'alguna que he visitat és que és una passada. O sigui que
sens
treballen...
Sens dubte, són una eina motivadora. Jo també, no és que sigui escèptic, perquè no se'n pot ser d'escèptic en aquests temps i en aquests moments amb aquest tema.
Ja ho discutiríem, això.
Però, bueno, el que sí es pot ser és crític. Crític sí, perquè, és clar, tampoc hem de deificar amb el déu de les noves tecnologies i substituir la formació humanitzadora per les màquines. Vull dir, per tant, una mica, aquí hem d'anar molt en compte. Però jo crec que amb una... sàvia utilització dels mitjans tècnics i que ofereixen les noves tecnologies són una eina bàsica per l'educació especial i també per l'educació infantil.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati, efectivament, amb l'Ignasi García Clavel, president de la Fundació de les Escoles Parroquials, i hem començat a parlar d'un tema que a mi em resulta especialment fascinant, diguem-ne, no? Que és tot el... Bueno, allò, diguéssim, que és també tradició de l'Església, no, cuidar els més necessitats. No una, no, 5 escoles d'educació especial i, a més, tocant totes les tecles, pràcticament, des de la formació fins a qüestions més... més
des de P3 fins a formació professional, sí, exacte, en tot. Molts casos.
Clar, i, bueno, ho explicava abans micro tancat i em dóna la gana d'explicar-ho a micro obert. Mira, nosaltres a la nostra escola treballem, diguem-ne, és una escola inclusiva, tenim, però hi ha moments en què hi ha alumnes que per la seva evolució, doncs has de buscar un altre lloc. En el nostre cas, tenim un cas d'un síndrome de Prader-Willi, que no és un síndrome fàcil i que requereix, diguéssim, nosaltres vam esgotar totes les nostres possibilitats i vam fer. Val. I aleshores, com que dels nostres alumnes mirem d'ocupar-nos i ens els estimem com si fossin nostres per sempre, vam ser nosaltres que vam ajudar les famílies a buscar escola. O sigui, clar, vaig quedar impressionat. O sigui, només el nostre barri, que bé, no direm el barri, però aquesta... Tinc dues escoles de parroquials al voltant, que és una passada, diguéssim. Una professionalitat, un efecte, un carinyo... De vegades tenim la temptació de pensar que tot evoluciona cap a pitjor i aquest aspecte ha evolucionat cap a molt millor.
Val a dir que tots els mestres que es dediquen a l'educació especial tenen no la vocació que ha de tenir tot mestre, sinó que tenen encara un plus de vocació.
Vocació de ferro.
Perquè realment, a vegades, hi ha casos que són realment complexos i costa molt de poder-los... conduir i encaminar. I després hi ha una altra cosa que em sembla que també a micro tancat parlàvem, i és que hi ha d'haver un tacte especial amb les famílies, perquè moltes famílies, acceptar la realitat de que tenen un fill amb o una filla amb determinats problemes, els costa molt. I llavors aquí és quan els professionals vocacionals,
sí,
més
sí,
que...
Molt bé.
Jo que penso que aquests vocacionals han de fer un esforç titànic per fer entendre i per ajudar a acompanyar aquest procés, que no diria que és un procés de dol, però sí un procés d'acceptació que han de tenir aquests pares i mares que han d'ajudar un fill amb problemes. Jo crec que és una cosa fonamental que l'Església hi dediqui esforços aquí. I des d'aquest punt de vista, crec que les escoles d'educació especial continuaran. No crec que es puguin... Les nostres, per descomptat, però és que jo crec que les necessita el país, no és una qüestió, un caprici nostre.
De fet...
Això sí, fa referència a un tema que també teníem ganes de parlar.
Sí, la inclusió, que és un, diguem-ne, és un concepte que pot ser interessant, que pot valer la pena, però necessita tants nivells de mitjans que moltes vegades no és realista, tal com el plantegem a les escoles. I tots els que dediquem a l'educació al món escolar ho vivim. Hi ha casos que el millor per a aquest nano no és estar en una escola ordinària. Altres que sí, altres que és millor que estigui en ordinària. Però hem de ser realistes i hem de buscar el millor de per cada nano i per cada realitat.
Totalment d'acord. Jo crec que aquí és on em sembla que la normativa recentment apareguda ha de tenir consciència, primer, de les limitacions pressupostàries que hi ha a vegades. Vull dir que per molta voluntat que el govern tingui d'ajudar i de tirar endavant, però les limitacions pressupostàries són les que són. Això per una banda. Però per una altra banda jo crec que hi ha d'haver una sensibilitat, com dius molt bé, que hi ha nanos que en determinades, en la normalitat de l'escola normal, diríem, doncs no podran tirar endavant. I explicaré una anècdota que va impressionar molt el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vedell. Amb una visita recent amb una escola d'aquestes, el nano que li feia de guia, doncs era un nano que havia evolucionat, un noi devia tenir 17 anys, havia evolucionat molt positivament i ho feia molt bé. I li va dir, escolta, i tu aquí com t'hi sents en aquesta escola? I li va dir, miri, jo aquí m'hi sento molt bé. I a l'altra escola com et senties? Deia, miri, allà per ser algú havia de ser el malo. Aquí, en canvi, sóc el Carlos. Està tot dit.
Està tot dit.
Està tot dit.
Brutal.
Per tant, esclar, aquí era algú i que era considerat en totes les seves potencialitats i havia evolucionat des d'allà on es trobava, acompanyat per aquests mestres que estimen i ajuden.
Perquè la reacció a, diguéssim, ben intencionada a la marginació dels que són diferents, diguéssim, no pot passar per la manca de realisme. És a dir, la manca de realisme és un flac favor, és una doble traïció. Sempre, si tu, sempre ho explico, a mi no se'm donen bé les mates. Per tant, si hagués volgut ser enginyer, hauria estat un error. Em vaig apanyar amb la història. Mira,
totalment
que... d'acord. Totalment d'acord, sí, sí. No, però quan tenim algun debat sobre Excel i comptabilitat amb el Raül, no es nota. És una estupidesa d'exemple, però el realisme és la primera condició, perquè si no és pitjor, diguem-ne.
És així, és així. Jo penso que una mica a vegades... Allò que diem sempre, no?, que el paper ho aguanta tot. És una cosa que ha de tenir molt en compte tant el governant com el legislador, que quan fa decrets llei al govern o quan el legislador elabora una llei, ha de tenir molt en compte i ha de ser molt realista. I ha de tenir aquesta llei, totes haurien de tenir-ho, memòria econòmica real. Perquè a mi em consta que els alemanys fa molts anys, després de la guerra, Segona Guerra, probablement... quan van aprendre una cosa fonamental, a part de ressorgir el país, que és portar memòria econòmica a totes les lleis. I em sembla que això, aquí també ho anem aprenent, i ja a poc, però això s'ha de...
A cop, m'atreviria
a dir jo. A cop a cop. Jo crec que això és una cosa que s'ha de tenir molt present. Llavors, esclar, si tu fas una llei magnífica, però resulta que aquesta llei no té viabilitat perquè no hi ha recursos, però en aquest cas no és recursos solament, que també, perquè si tu vols incloure, necessitaràs a dins de l'aula una quantitat de gent més important.
Els que puguin ser inclosos necessiten recursos per incloure's.
Evident.
I després es necessita també la certesa que hi ha alguns que no poden ser inclosos o que, no, o que és preferible no, per ells no ser inclosos.
És així.
Jo... un petit matís també, els nanos evolucionen. No és el mateix fer la inclusió amb nanos de petits, a primera primària que a tercer d'ESO. I aquesta realitat també, aquestes lleis han de preveure que els nanos evolucionen i que s'ha de ser suficientment flexible per respondre a cada moment del nano.
Sí, sí, subscric això que dius totalment.
Molt bé. Partim de tema, seguim,
si sí, sembla, sí,
Jordi.
Sí, sí, no, avui.
Perquè
si
tu,
vols,
com no saps
si
de matemàtica, com no saps de matemàtica, es va passant el temps i el guió ja ha marxat. Però bueno, fa estona. Però bueno. Hem parlat de la transformació digital, hem parlat... I els reptes que té l'escola a Catalunya, la baixa natalitat, els moments reals que tenim, com ho viviu des de la Fundació d'Escola per
Home, cada any quan ve la preinscripció patim una mica. Vull dir, la veritat és que fins ara... Jo crec que el Consorci d'Ensenyament de Barcelona, que és on tenim la majoria d'escoles, perquè de les 18 n'hi ha dues a Hospitalet, com he dit, i una a Badalona. La resta totes estan a Barcelona.
Sí, això dels serveis territorials és un món molt divertit. O sigui, que teniu tres, pel que he vist, del Servei del Consorci i dels serveis territorials.
Exactament, exactament. Doncs una mica, esclar, cada any quan ve la preinscripció hi ha preocupació. De moment no hem perdut cap concert i un any que en vam perdre un, justament a l'escola de la Santíssima Trinitat, que és una escola relativament feble des d'un punt de vista estructural econòmic, el vam recuperar l'any següent. I, per tant, una mica, diríem que fa 4 o 5 anys que ens anem mantenint. Ara, pensant en Catalunya en general, sembla ser que a Barcelona no hi ha una pèrdua tan gran, però en Catalunya en general certament sí que hi ha una dificultat i que això... és un problema gran que tenim de cara a la continuïtat, no? I, bueno, tenim aquesta preocupació. Però també dic que en una hora a parlar bé de les autoritats, perquè quan fan bé les coses no s'han de criticar, doncs que el Consorci de Barcelona molt, i la Direcció General d'Ensenyaments Privats i Concertats, de centres privats i concertats, quan han de mirar, ja miren que hi hagi, saben que hi ha barris on l'índex de natalitat de P3 ha baixat. I llavors, si a la pública ha baixat, ens apliquen el mateix recer que apliquen a la pública, i això ens ha passat en aquests barris que he dit abans. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta és una preocupació. Una altra preocupació, home, jo crec que és una mica el tema econòmic. El conseller Maragall va reconèixer en el seu moment que l'escola necessitava un suport econòmic de les famílies, altrament l'escola concertada no podia tirar endavant.
Sí, la cita era tan legals com imprescindibles. No?
Exactament.
Sí, sí, és veritat.
Jo crec que això és bàsic, reconèixer això. Després les coses no evolucionen prou, perquè també estem sortint de la crisi, a nivells macro sortim, a nivells micro no, La gent continua... I nosaltres vivim els nivells micro, que són els de les famílies. Val a dir que nosaltres tenim un sistema de beques prou potent a les escoles de l'Església, de tal manera que tinc dit a tots els directors i administradors, tinc dit i manat i seguit i acompanyat, que cap nano i nana, cap nen, nena, cap noi, noia que vulgui venir a les nostres escoles per tema econòmic ha de poder venir. Per tant, s'ha de crear la beca, s'ha de buscar el que sigui. Ara també he de dir que si el 60% fossin becats hauríem de tancar, o tindríem problemes. Per tant, jo crec que aquest és l'altre problema, la gratuïtat real de la plaça docent. I nosaltres estaríem encantats de no cobrar res més. És més, hi ha una escola que, com que els pares no poden pagar res més i nosaltres no hem trobat recursos suficients, que la sisena hora no la pot fer. Una escola que no vull dir el nom per no marcar-la, eh? Però està en un barri difícil i no la pot fer. Hem de trobar alguna alternativa algun dia, certament, però de moment no l'hem trobat. I això és fotut. Per tant, és una cosa de les que ens preocupa. Natalitat, gratuïtat i, en definitiva, que la gent pugui exercir la seva llibertat de triar plaça escolar.
I seguint aquest principi de realisme, i també combinat una mica amb l'adaptació als temps, és veritat que cada moment s'ha d'aprofitar, no? Però ens explicaves abans que a Hospitalet tot es diu Santa Tecla Rosa perquè hi havia una senyora que havia...
Tecla Sala.
Exacte. Diguem, en un moment, el 19 a Catalunya, això és potentíssim, diguéssim, de gent que és responsable de les, no, de les seves riquesa i la reparteix entre la població. Potser ara el que hauríem de fer a les escoles concertades per fer-les viables és buscar, ja que estem a l'època del capitalisme, diguéssim, no?, i que les escoles de negocis estan imparant, buscar activitats econòmiques que donin rendibilitat perquè puguin, diguem-ne, finançar les escoles. No? Si abans, diguéssim, eren mecenes, i ara mecenes no tenim, doncs per què no muntar?
Sí,
per exemple, dic com un sabem, exemple.
Com sabem tots, hi ha un debat social entre concertada i pública. Vull dir, hi ha sectors de la pública que una mica creuen que l'Estat, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ho ha de fer tot, no? Nosaltres creiem que la llei de Catalunya, d'Educació de Catalunya, va reconèixer el servei públic, va reconèixer el servei d'interès públic de l'ensenyament, i per tant aquí hi entrem tots. Jo crec que no fa nosa ningú, jo crec que tots som útils i tots podem col·laborar i tots podem treballar en un bon servei perquè hi hagi una bona educació a Catalunya, que hi és. I he de dir que la pública ha millorat moltíssim perquè s'hi han fet molts esforços i perquè també hi ha un gruix de professionals doncs, que estimen la professió i que treballen, i la concertada també, òbviament.
De fet, jo penso que si aquest repte que tenim de la finançació de l'escola concertada, si no aconseguim d'alguna manera encarrilar, diguem-ne, arreglar, podem provocar que, més que aconseguir que l'educació sigui una font d'oportunitats per tothom, tornar, diguem-ne, a fer escoles d'èlits i escoles d'un altre tipus. I això és un tema molt greu que hem de tornar a evitar.
Podria passar, i aquí l'Església no... Clar, tindria un problema. No ens hi podríem posar aquí. Vull dir, si estem condemnats... L'Església està cridada a servir i està cridada a parlar de l'Evangeli, a oferint, com diu el Papa Francesc, no imposant, oferint. Però l'Església, clar, treballar per les elites en algun sentit, en algun cas pot tenir sentit, però la seva vocació, i el Papa Francesc marca una línia ben clara, és la que és.
Sí, sí, la seva vocació és sempre els pobres, el que passa que no només hi ha pobres materials.
Evident, no, hi ha pobres, evidentment.
Però al final és això, eh? És a dir, no atendre a les elites pel que puguem guanyar, sinó per la necessitat que tinguin.
Totalment d'acord.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, amb l'Ignasi García Clavel, president de la Fundació d'Escoles Parroquials, parlant de l'obra d'educació de l'Església. Hem parlat d'aspectes concrets, després, diguéssim, de l'obra, però, diguem-ne, hi ha també algunes consideracions més de tipus general, diguéssim, no? És a dir, des de la teva perspectiva, a més a més, hem dit que tu has estat al govern... pots veure, diguéssim, els toros des dels dos costats?
Sí, sí.
Com veus la situació de l'educació a Catalunya, ara per ara? Sí, en general.
Ho he dit una mica abans, quan parlava de la qualitat dels professionals. És a dir, jo crec que, en línies generals, l'educació a Catalunya ha millorat moltíssim des de molts anys. Des de l'adveniment de la democràcia s'han fet esforços, i jo crec que la Generalitat ha fet esforços importants pel que fa a la construcció i pel que fa, sobretot, no tant al moble, no tant a la construcció, sinó al contingut pedagògic i a la preparació dels seus docents. Jo crec que això s'ha fet. I, evidentment, les escoles concertades hem seguit el nivell o hem mantingut nivell paral·lel i també d'exigència. Per tant, jo crec que el nivell de les nostres escoles es pot qualificar de molt bo. Dit això, i fins i tot una altra cosa, i ara ja no estic al govern i, per tant, no he de defensar res, però objectivament sí que em sembla que he de dir que el govern s'ha trobat moltes vegades que a l'hora de fer plans de construcció, encara que hi ha barracons, encara, i que és difícil, en part pel que explico n'hi ha també, pel que explicaré ara, s'ha trobat que la mutació de població d'una banda a l'altra o el fet de que les onades fortes d'immigració començades a venir als anys 90, aquestes de la immigració estrangera, no la immigració interna d'Espanya dels anys 50, i 60 i 70, sinó l'estrangera, ha anat a parar en llocs on realment els pisos tenien uns preus més raonables, no? Això els que han tingut la sort de tenir un pis per la família, perquè molts han hagut de compartir situacions indignes de vida, no? Llavors, clar, s'ha trobat a vegades el departament amb població fluctuant, que ha hagut d'anar a qui tenia l'escola feta, ara aquesta se'n buida i n'he de fer una altra. Això realment és d'una complexitat gran. Oh, és una bona planificació. Sí, una bona planificació, però a vegades no depèn només de que les autoritats docents facin la bona planificació. Jo sí que trobo que, torno, reitero, ja ho he dit abans i no em vull reiterar més, jo crec que hi ha un bon nivell. Ara, hi ha coses que hem de millorar. Com quines? Doncs, no sé, per exemple, jo crec que hem de fer un esforç per fer els assentaments a les escoles sense barracons. És una cosa que hem d'intentar ja anar resolent. Aquest, per mi, és un problema. I l'altre problema, jo crec que hi ha...
Tot i que, perdoni, sí, els barracons són bastant...
Són dignes, són dignes, certament, certament. Però, bueno, això, segons com es diu i on es diu, se'l llencen la llogular, perquè, esclar, un barracó és digne, doncs això no ho compra ningú. I, sobretot, els pares, que fa anys que esperen, que a vegades és veritat, les lentituds de l'administració són enormes, a vegades. I ara més, amb la història de la transparència. Perquè ara, esclar, jo estic a favor de la transparència, faltaria més. Però, esclar, la transparència a vegades és limitadora.
Clar.
Això jo a presons ho havia viscut molt. I no hi havia el zel per la transparència ni la normativa que hi ha ara. Però, esclar, tu tenies una patata calenta a presons, que tenies un problema d'un risc d'amotinament, i resulta que havies de fer un concurs, havies de fer no sé què, quan el problema el tenies allà, i potser la solució arribava al cap de mesos, si no anys. Clar, això és tremendo. Per tant, jo crec que ensenyament ha de millorar pel que fa al tema dels barracons, també, i no baixar la guàrdia de seguir mantenint el nivell de formació permanent dels nostres professionals.
Perquè en l'anàlisi del nivell, això, el nivell dels nens, clar, de vegades, bueno, l'enemic sempre és la reducció de les coses, fixar-te només una part. És cert que si comparem... Això és molt típic, els nois joves que van incorporant-se a l'ensenyament, no? Que alguns, a mi ja m'ha passat, que alguns han estat exalumnes meus i que els recordo quan estava a quart d'ESO, el seu discurs és que el nivell nosaltres ens apretava més, nosaltres tenim més bon nivell que ara, diguéssim. Sí. Això tothom ho ha pensat en algun moment, no? Sí. Ja, la tua ja ho pensava, de fet. I penso que, en certa manera, i amb alguns indicadors, a part de l'emocional, És veritat. Diguéssim, sabem menys llatí del que sabíem quan jo estudiava. Això és veritat. Però també
no hi ha, no hi ha l'assignatura llatí com abans.
Sí, jugava a sobre segur, per exemple. Sí. Però en tot cas, també és veritat, i això és un fet, que quan jo vaig estudiar, vaig fer EGB, era obligatori a l'escola fins als 14, només. Dels 14 als 16, al BUP només hi havia els que servien per estudiar, segons l'expressió de l'època, diguéssim. No? Avui en dia estan tots, tots els nanos. I, per tant, el que hem de mirar no és tant, jo crec, les mitjanes, sinó mirar els percentils. No? És a dir, els alumnes excel·lents actuals respecte als alumnes excel·lents d'abans, els alumnes mitjans i els alumnes que tenen dificultats, si en aquest sistema tiren més, no? Arriben més lluny del que haurien arribat quan, com deia el Carlos, era el malo.
M'ha sobtat molt això dels 3% i dels percentils venint de tu.
És veritat, és una contradictòria amb aquest de les mates, però...
Sí, perquè tu no ets matemàtic, que quedes clar, No t'agrada.
Hi ha algun historiador que parli de percentils.
Si jo puc mirar un Excel, si és un JPEG, saps? Si és una imatge.
També, un dels reptes que tenim les escoles cristianes en general i també les escoles parroquials és mantenir la identitat, la missió per la qual han estat diguem-ne, construïdes, fundades. Tu parlaves al començament que als anys 50 el mossèn veia una necessitat al barri i el primer que feia, abans de fer l'església, és fer una escola per respondre a aquesta necessitat. I m'ha semblat molt maco perquè t'ho imagines, ahir el mossèn dic hem de fer com sigui unes aules per tirar endavant aquests nanos. Aquesta lluita per mantenir aquesta identitat, les escoles parroquials, com ho veieu? Què feu?
És un objectiu central. El que passa que, abans de contestar-te això, de comentar això, m'agradaria fer una precisió que no és solament patrimoni de les escoles parroquials, sinó també de l'escola religiosa en general, el que vaig a dir ara. Que és que les famílies, ens agradi o no ens agradi, trien el projecte educatiu de les escoles per la seva qualitat, per la seva exigència i per l'acompanyament que es fa dels nois i noies, nens i nenes. Algunes, certament, venen a les escoles per elecció i perquè saben que se'ls donarà una formació també educativa en l'àmbit religiós. Però la gran majoria no és aquesta opció. Llavors, sí. Nosaltres el que crec que hem de fer és mantenir un alt nivell, com intentem mantenir. Ara parlo de l'escola religiosa en general, les parroquials, no parroquials. Mantenir una... Això segurament el pare Enric Puig ho contestaria millor que jo, perquè ell, a través de la Fundació de l'Escola Cristiana, coneix bé el tema, no? Però mantenir la qualitat i l'oferta educativa i el projecte que oferim, això ho hem de fer, però llavors hem de tenir el que tenim, que és que a cada escola tenim un responsable de pastoral i tenim, i en algunes escoles grans, a part del responsable, hi ha dos o tres persones, dos agents o tres dinamitzadors, que intenten atendre tothom des d'un seguiment i des d'una vivència cristiana de les festes litúrgiques importants. Això es fa, però al mateix temps també, i també ho fem, però encara ho hem de fer més, ara parlo de les parroquials, fer invitacions directes a nois i noies, i penso sobretot en tercer, quart d'ESO i primer i segon de batxillerat o cicles formatius, fer invitacions concretes de formació més específica o de reflexió. I en aquest tenim un recés anual que fem amb tots els nois de quart... I no, nois i noies. Jo quan dic nois sóc de la vella escola...
Sí, sí.
I vull dir nois i noies.
Vella escola, que en aquest aspecte
noies
compartim.
Noies i nois, sí, nois sí. I noies, invitant-los personalment a participar d'aquesta trobada, que és, com diria el bisbe Antoni Vedell, que ens ho ha dit recentment en un document que ens ha lliurat, ell en diu la pastoral del primer bis, que voldria dir aquesta pastoral més específica per atendre aquells nois i noies que tenen una receptivitat i que, més enllà de l'anunci, estan disposats a treballar més el seu nivell de fe i de compromís cristià.
I l'Església ens hem d'adaptar també als temps, no? És a dir, quan abans es parlava d'escola cristiana, d'escola catòlica, teníem al cap una escola de referència catòlica. Era una escola on s'explicava les respostes de la nostra fe. Avui en dia, la immensa majoria dels alumnes que venen a escoles cristianes no ho són de sortida, ho són molt tènues. Fins i tot en escoles, diguéssim, com amb una posició, amb un posicionament al mercat, per dir-ho així, clarament religioses, diguéssim, no? Jo...
Si plantegem aquest programa que estem fent, aquest programa des del principi com un curs, ja podíem haver, hem après que ja estem en una etapa postcristiana.
Postcristiana, sí. I per aleshores...
I hem de treballar en aquesta etapa postcristiana.
I aleshores apareix el que és, el volia dir, no? L'escola d'evangelització en lloc de l'escola de referència catòlica és una escola a la que es desvetllen les preguntes. Que és diferent, diguéssim.
Sí, sí. No, jo crec que estem en la línia, però falta, eh? Falta, perquè... Sí. Insisteixo, i l'ambient no ajuda, tampoc, és complicat.
Perquè, de fet, ens costa a tots trobar professors i fer un claustre que aquesta identitat...
Més harmònic.
L'encarni.
En els dos àmbits, és a dir, gent que visqui la fe en primera persona, però també que vegi aquesta necessitat d'esperar i de fer l'oferta en lloc d'educar amb un determinat perfil.
El que sí hem de vigilar, i això tant pels creients com no creients que tenim a dins de les escoles, famílies i joves, els nens estan a mercè dels pares, és a no tenir incults religiosos. Això també. Perquè, és clar, un pot no creure en Déu, però el que no pots és burro. I llavors una mica un ha de saber, per atendre l'art a Occident, per conèixer la música a Occident, un ha de saber unes quantes coses. I des d'aquest punt de vista jo crec que hem de vetllar per tots que tinguin un nivell cultural religiós significatiu de la religió cristiana i catòlica, que és... òbviament, la que està molt a la base de la nostra cultura, però també per les altres confessions que s'han fet presents a Catalunya en aquests moments.
Sí, també a l'escola pública. Aquí hem defensat i defensarem que l'assignatura de religió a l'escola pública permet conèixer la nostra tradició que ens ha fet com a poble i que un tant per cent gran dels nostres alumnes surtin analfabets en aquesta tradició...
És un greu error, és un desastre. És un desastre.
I un suïcidi cultural, també. No religiós.
No, no, no.
Hem de distingir entre la fe i la cultura.
Ara parlava estrictament des de lo estrictament cultural, que són molt ignorants. A mi em va preguntar un monitor de gimnàs que jo tenia, entrenador personal, i em deia... Li vaig mirar un dia que es va presentar un bisbe allà. No? Cap dels actuals, eh? Està a Catalunya, però no. Perdó. I va venir al club esportiu que jo estava per veure si s'hi apuntava o no s'hi va apuntar al final. I el noi aquest dic, mira, ara et presentaré un bisbe. I quan va marxar em va dir, què és un bisbe? Tenia 26 anys o 27.
Sí, sí.
Feia 3 o 4 que havia acabat la carrera. Estava aquí. Home...
Sí, sí. Té un company d'estudi de Humanitats que un professor d'Humanitats els va fer llegir una sèrie de textos importants i un era la Bíblia, a nivell absolutament cultural, no? I una companya seva deia, és que aquest llibre, diu, ja em sembla interessant, però sou un personatge que no sé qui és aquest Javé. Parla com si fos Déu.
Està sent una mica... hem parlat de suïcidi cultural. Tenim tasca, tenim, diguem-ne, un repte difícil.
Això, la
però tenim
esperança,
per esperança.
Sí,
home, si perdéssim l'esperança... Fe, esperança i caritat. Tres virtuts teologals fonamentals.
Hem parlat de les dues primeres abastament en el programa i ens acomiadem precisament amb aquesta, amb l'esperança, com deien també a l'entradeta. Al final, tot això el que reflecteix que la condició home, el desig de l'home està allà i, per tant, gràcies a Déu, segueix sent possible educar. Moltes gràcies, Ignasi, per la teva presència en el nostre programa i per aquesta tertúlia tan agradable que hem fet avui.
Moltes gràcies. Bona nit.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
I arribem al quart bloc del programa amb una nova recomanació. Avui ens acompanya el Cristian Cisa. Bona nit, Cristian.
Hola, bona nit.
Ell és CEO de Dinantia. Si potser els nostres oients no acaben de saber què és, però nosaltres sí que sabem el que és, perquè és una aplicació, perquè després no digui que no estem en el món modern, de comunicació entre les escoles i les famílies, més o menys.
Exacte, correcte.
Fins aquí, això és el concepte a nivell d'usuari que tinc, però ens ho podies explicar en sèrio?
Sí, 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 i tant. Dinantia és una plataforma web i mòbil que permet a les escoles comunicar directament amb les famílies. Quan parlem de famílies, principalment amb els pares, però també permet la comunicació amb els alumnes, si l'escola ho vol, lògicament alumnes ja de secundària o batxillerat, i permet enviar missatges directament al seu dispositiu mòbil. Per tant, és una de les coses que les famílies en general demanden avui en dia, rebre la comunicació, la informació de l'escola directament al mòbil, que és el que tothom porta a sobre i tothom consulta. I, a més de comunicar, o dintre de l'àmbit de la comunicació, té una sèrie de funcionalitats que són molt avantatjoses per l'escola. Per exemple, saber quanta gent ha llegit un missatge, qui l'ha llegit, qui no l'ha llegit, poder fer preguntes que et contestin de forma unificada, és a dir, rebre totes les respostes de forma unificada, etc. Permet també gestionar qui pot enviar missatges i a qui, quins professors podran comunicar, amb quins pares, etc.
Així, en principi, diguéssim, el món de les escoles, tot i que ara tinguem certa trets de nuvolatria, en general som més aviat conservadors, diguem-ne.
Sí.
Fem una circular, que si no els pares no s'entenen. Eh? Sí. És un procés que hem viscut una mica. Però, en canvi, l'aportació que es dona, ara que ho proves, ja no tens enrere. Explica'ns una mica això. M'imagino que tu deus trobar amb clients i deus intentar vendre producte. Quines són les objeccions?
Clar, per una banda, amb clients, evidentment, i per una altra banda, com a pare. És a dir, jo soc pare de dos fills, el meu soci també és pare de tres fills, i la comunicació escola-família l'hem patit i de vegades l'estem patint encara. Vale? Jo crec que en general, i sempre és dolent generalitzar, però en general les famílies són moltes vegades les oblidades dintre de l'àmbit educatiu. ¿Vale? És a dir, són, evidentment són necessàries, sense famílies no hi ha nens, ¿vale? Però de vegades són les oblidades i l'escola no dona prou importància al fet de comunicar amb les famílies. I és un fet, és un element important, no només perquè, evidentment, la família necessita estar informada, és a dir, és un tema pràctic, però és que fins i tot està comprovat que quan més implicada està la família en l'educació del seu fill, millor és el rendiment després d'aquest fill. Famílies que pel motiu que sigui no poden estar a sobre del fill, aquests nanos acostumen a treure pitjor resultat. Per tant, la manera d'implicar la família en l'educació dels nanos és a través de crear vincles, i els vincles es creen a partir de la comunicació, és a dir, una comunicació fluida.
Perquè és una comunicació bidireccional, o sigui, 2.0, diguem-ne.
Aquest és un punt molt interessant. L'aplicació, efectivament, permet aquesta comunicació bidireccional, però això es pot configurar pel centre. I és imprescindible que es pugui configurar pel centre perquè, lamentablement, i dic en aquest cas lamentablement jo com a pare, molts centres ens demanen que això es desactivi. Vale? És a dir, volen comunicació només unidireccional. Tenen molta por a rebre missatges dels pares. Es pensen que això serà com una marabunta de missatges, i jo sempre els dic, i jo sempre recomano activar aquesta bidireccionalitat. Sempre tindràs algun pare més...
Excèntric,
diguem-ne. Sí, més pesat del normal, però és que aquest pare, encara que no tingui l'aplicació, el tindràs a sobre igual, i encara serà pitjor, és que el tindràs a la porta del despatx del director, o el tindràs cada dia trucant per telèfon, o el tindràs cada dia empaitant la professora del nano, és a dir, aquest el tindràs igual. Jo encara et diria, és que si li dones un canal digital, com a mínim te'l treus una mica de sobre. Vale? La resta de pares, clar, la resta de pares normals comuniquem quan necessitem dir alguna cosa. Jo, si no necessito dir res, jo puc estar 4 mesos sense enviar jo cap missatge a l'escola, si no tinc res a dir. Tinc dubtes a fer, ni tinc...
Jo pensava també, hi ha una qüestió que sempre és un dels grans llasts del sistema tradicional, no? Que és les comunicacions a les butlletes de retorn, per dir així. Clar, ara, amb Dinantia, és la meravella. Saps els que et vindran, ipso facto, pots planificar molt millor, és molt més còmode, aquí... els nens no es deixen res enlloc. No?
Clar, aquí hi ha un guany evident, és a dir, per una banda, la comunicació és molt més eficaç, perquè és el que dius, el nen no pot perdre aquest paper, etc. Per tant, és una comunicació més eficaç. És una comunicació més ecològica. A veure, pensem que una escola de 1.000 nanos envia un missatge a tots els nanos és imprimir 1.000 papers, perquè encara que siguin germans, l'escola no es posa a comptar si aquest ja és germà i ja no li dona el paper. Són 1.000 papers. 1.000 papers són 2 tacos d'aquests de folis. amb el seu tòner corresponent, etc. Això és una despesa, de, evidentment, econòmica, ecològica, de temps. Repartir 1.000 papers, si aquests papers han d'anar a casa i han de tornar signats, perquè és una autorització, és recollir 1.000 papers, processar 1.000 papers per veure qui falta per contestar. És brutal, és a dir, no ho pensem moltes vegades, però és que és molta feina, és una despesa inútil. Això amb una eina digital... És...
Un dia que li estava explicant a la meva filla que era un caset, això vosaltres encara...
Sí.
Es va quedar molt sorpresa i dir, ai, per tant, havies d'escoltar una cançó darrere de l'altra,
sí.
No? I estic pensant que quan has
descrit... Havia de rebobinar després,
sí, sí,
a l'acabar.
Sí. I quan has descrivís això del retorn, penses, hosti, és veritat, quan havien de tornar els butlletins. Digues, és una cosa que no fa gaire.
Hi ha moltes escoles encara,
poc,
que...
Però ja ho hem oblidat completament.
No, jo tinc, quan visitem escoles, hi ha moltes escoles que encara la comunicació principal és en paper.
Abans de seguir amb el Cristian, volia preguntar-te tu, encara escoltes vinilos, entenc, no? Perquè el món...
Però fan aquell xxxt tan agradable, no te'n recordes?
Que la punta aquella has de tenir molt en compte, perquè era molt delicada. Jo, el meu germà, va alguna vegada enfadar-se amb mi i alguna altra cosa per aquest tema. Perquè, quan, o sigui, calculava, jo soc de càlculs, més o menys, com a pare, que per cada fill que tens, reps una, dues comunicacions setmanals, pràcticament, d'aquest ordre. És a dir, el fet de centralitzar i va haver una època de mail, que encara està molt estesa, sí. Però al final és una manera que les comunicacions de l'escola estiguin centralitzades en un lloc que no et mereixi les teves bústies personals.
Sí, és a dir, efectivament, és un altre dels arguments de moltes escoles. Quan parles d'això et diuen, bueno, si ja enviem e-mails i ja està, els pares ja tenen l'e-mail al mòbil. I dius, sí, efectivament, això és cert, la gran majoria de gent ja portem el mail al mòbil.
I per tant no te'l mires perquè t'entra en un moment.
Bueno, aquest és el tema. És a dir, jo potser un dia normal rebo 70-80 e-mails. Per tant, bueno, el mail de l'escola serà un mes que quedarà allà al mig, que en algun moment, tard o d'hora, el veuré. Això sí, però tard o d'hora. L'avantatge de tenir una aplicació independent és que està totalment aïllat. A més, quan reps una notificació, salta la notificació push, igual que quan t'entra un WhatsApp, que tens un sorollet, doncs aquí és un sorollet, en el nostre cas, diferent, particular. Per tant, és una campaneta que de seguida t'acostumes i saps que això és un missatge de l'escola. I els pares, la immensa majoria dels pares, quan tenim un missatge de l'escola, el mirem al moment, vale? Evidentment, si estàs fent... Ara, si tingués un missatge, no podria mirar-lo, però quan estàs normal, el mires, vale? És a dir, a veure, jo crec que la immensa majoria dels pares, els nostres fills són el més important que tenim. Per tant, bueno, doncs un missatge de l'escola te'l mires. Per tant, amb una aplicació independent, la lectura serà molt més ràpida, el grau de lectura serà molt més elevat, etc.
Perquè, a més, esteu, diguem-ne, escola pública, escola concertada, escola privada, esteu en un sector concret...
Sí, nosaltres tenim clients de tot tipus. Tenim més escola pública per un tema de números. Al final, a Espanya és un 70% aproximadament d'escola pública i un 30% entre privada i concertada. La nostra clientela, l'última vegada que vaig mirar, era un 60% escola pública i la resta privada i concertada. Amèrica Latina també estem presents, i allà sí que només estem presents a escola privada, vale? Perquè allà els recursos de l'escola pública doncs, encara són més limitats. La nostra aplicació, bueno, tenim una versió molt simple i molt econòmica que permet que l'escola pública accedeixi sense problemes, i ja dic, estem presents a tot Espanya, i tant pública com privada i concertada.
I després esteu desenvolupant també un CRM per a les escoles. O sigui, d'alguna manera...
Jo ja no puc seguir ritme.
Sí, CRM... Ara et poso un casset, escolta, i ja seguim vosaltres. Un CRM que, per controlar, diguem-ne, que és una base de dades per la gestió del que és la part comercial de l'escola. És a dir... L'escola entren nens i surten nens, però perquè entrin nens algú ha de fer alguna cosa. Ja t'explicaré una altra dia, Jordi. Sí, aquest CRM també esteu diguem-ne, desenvolupant i posant dintre del servei de Dinàntia.
Sí, efectivament, el CRM l'hem tret aquest any passat, del 2018, per tant és un producte nou. Aquest producte sí que va més dirigit a escola concertada i privada, perquè l'escola pública doncs, bueno, gestiona les admissions d'una altra manera. El CRM és una eina que ha existit tota la vida, és a dir, les sigles venen de l'anglès Customer Relationship Management, ha existit tota la vida en les empreses, però no ha existit tradicionalment en les escoles.
En l'escola escolar.
Bàsicament per un motiu. Fins no fa gaire l'escola privada concertada no tenia un problema d'admissions, és a dir, hi havia més nanos que places i, per tant, doncs, l'escola omplia cada curs i, en principi, en general, no tenia problemes. Ara que estem veient, bueno, ja portem uns anys davallada en l'índex de natalitat, per tant, cada vegada hi ha més nanos, es mantenen les mateixes escoles, com a mínim totes les escoles es volen mantenir, i, per tant, entre cometes, hi ha una lluita per, bueno, doncs per atreure o per captar aquests alumnes. I una eina com el CRM el que et permet és això, és gestionar tot el procés d'admissions, des de que un pare contacta amb l'escola, bé perquè truca per telèfon o envia un e-mail o el que sigui, fins que aquest pare o aquest alumne, el seu fill, s'acaba matriculant a l'escola. I aleshores tota aquesta gestió que les escoles, un cop més, no es pot generalitzar, però hi ha moltes escoles que ho estan fent d'una manera una mica desordenada, doncs el CRM el que et permet és ordenar tot el procés i després treure dades. Al final hi ha tota una part que t'ajuda amb la gestió, que això és molt pràctic, i després hi ha una part analítica. Al final tu saber de tota la gent que s'ha posat en contacte amb mi, quants finalment s'han matriculat, els que no s'han matriculat, per quin motiu no ho han fet, a quina escola han marxat, quin ratí de conversió tinc, etc. Per tant, tota la part aquesta de dades és molt pràctic per l'escola.
Si ens han escoltat, segur que alguns dels estudiants deuen estar com interessats en això. Com poden contactar amb Dinantia, diguem-ne?
El més fàcil avui en dia és a la nostra pàgina web, que és dinantia.com. Dinantia, tal com sona, vale? A mi i llatina, Dinantia. I a la pàgina web tenim dades de contacte, tenim el telèfon, tenim formulari, tenim tot. També estem a Twitter, etc. És a dir, que si busquen Dinantia, ens trobaran.
Doncs, certament, em sembla una bona idea. Moltes gràcies, Cristian, per les teves explicacions. I avui he estat quasi entusiasmat amb la nova tecnologia. Quasi.
Les sigles CRM, què volien dir? Te'n recordes?
Que et tanquem ràpidament. Moltes gràcies a tots i acabem ja el programa d'avui. Una setmana més, l'Hora del Pati l'hem fet. El Jordi Cartero, el control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Chades a la producció. Avui la Tatiana està a casa. Salutacions, Tatiana. I la presentació i la direcció de sempre del Raül Adames i el Jordi Cabanes. Molt bona nit a tots i fins dimecres vinent.